Ahir es va celebrar, podríem dir, un dels plens més importants de l'any en què es van aprovar els comptes de l'any 2022, en aquest cas amb el vot a favor de l'equip de govern format per GPRF i Partit Socialista i en contra de l'oposició de Sa Unió. El que fem, com sempre, doncs, a l'endemà del ple, doncs saludar els representants de cada una de les formacions polítiques perquè ens facin la lectura del que va donar de si aquesta sessió plenària del mes de desembre. Molt bon dia, Rafa Ramírez, del Partit Socialista, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia, Pepo, bon dia, Formentera.
Gràcies. A veure, què és el que voldria destacar des del seu punt de vista?
Bueno, és el pleno del debate de presupuestos, que es el último pleno que se suele hacer al año, normalmente coincide por estas fechas, pues es un pleno interesante porque marca un poco el criterio político de la decisión de dónde ponemos los recursos para el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, contaremos el año que viene con un presupuesto el más alto de la historia del Consejo Insular de Formentera, y no están recogidas todas las partidas porque, bueno, hay fondos europeos que, por prudencia, yo creo que el conseller de Economía lo ha hecho bien, ¿no? No ha querido avanzar porque es algo que va muy rápido, se va gestionando muy rápido lo de los fondos europeos, y son partidas que todavía no están definidas del todo, ¿no? Con lo cual será un presupuesto mayor, será el más alto. Nos tiene que permitir, pues, muchas cosas, ¿no? O sea, es el presupuesto de por fin tener una residencia en Formentera. Va incluida la contratación del personal necesario. Es el presupuesto que llevará además la creación de un hogar para menores, que también es importante porque tenemos, por ejemplo, ahora tenemos 10 menores de nuestra sociedad que los tenemos fuera, es decir, cuando ya tienes que sacarlos del contexto familiar, ¿no? Cuando asume la custodia el Consejo Insular, pues los tenemos institucionalizados fuera, ¿no? Fuera de la isla. Y esto tampoco está bien, ¿no? Tenemos 9 que están con familia extensa, pero cuando ya no encuentras esa opción, familia acogedora, perdón, pues bueno, tendremos un centro de menores, estará la carrera profesional de los funcionarios, algo que lleva pendiente y que ya se contempla, ya está eso en bastante proceso. Estará la regulación del stand space, porque es algo que también, y bueno, y se hará con un precio público, y se hará con un servicio, es decir, con personal también, o sea, por eso se incrementa esta partida. Obviamente, no se incrementa lo que dice la partida de personal, ¿no? No se incrementa lo que dice el partido de oposición, no, estamos cerrando el año con 14 millones dedicado al capítulo 1, con lo cual el incremento no es tanto. Es decir, lo que hay es una
ajuste. Sonido para la 24% de incremento.
No, con respecto a lo presupuestado al inicio de año, pero el cierre de año es cierto que no, porque ha habido necesidades que se han ido cubriendo y se prestan muchos servicios, con lo cual el incremento de la cantidad de presupuesto del año pasado al año que viene, sí, pero de lo que se cierra este año real a lo que nos va a costar el año que viene, ese incremento no es del 24% ni por el forro, ¿no? Y esto lo saben, lo que pasa es que para hacer demagogia es fácil dar la vuelta y hacer, bueno, pues lo que puedes.
Deixi'm, abans que passem de punt, i a més aprofitant que és el conseller de Benestar Social també, això del centre de menors, menors d'edat, entenem, o sigui...
Sí, para menor de 12 años, sí.
Menors de 12 anys.
Sí, en principio sí.
I quins perfils anirien allà?
Bueno, pues son menores nuestros que hemos tenido que hacer una retirada de custodia porque estaban en situación de desprotección dentro de sus familias, con lo cual, bueno, pues esta retirada lo que se hace es que cuando no encuentras una familia acogedora para poder estar con ellos conviviendo, pues lo que haces es tienen que ir a un centro de protección de menores. Entonces, esto ya se está redactando el proyecto, que era la fase 1 de este año, y la ejecución de las obras empezará el año que viene. Entonces, también hay una dotación del presupuesto y vienen fondos Next Generation para poder completar este presupuesto.
Fons europeus. O sigui, es farà una casa nova, diguem-ne.
Sí.
On?
¿Eh?
¿Sabem a on?
Sí, está en el entorno del área de servicios sociales. Vale, bueno, es un centro de protección.
Hospital,
etcétera.
Sí, y una pregunta. Entenent, per exemple, si arriba, per exemple, amb les barques que arriben del nord d'Àfrica.
No,
si
no
arriba,
es el perfil.
No es el perfil.
No es el perfil, no, porque, bueno, esto ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Es decir, como... en este momento tenemos, este año han llegado, lo conté, ¿no? Porque yo también hice la comparecencia de servicios sociales en este pleno. Ahora tenemos dos, este año nos llegaron dos menores extranjeros no acompañados, eran jóvenes, un perfil joven, y no es el perfil de centro, ¿no? Es decir, los centros de menores pues también van en función del perfil, no es lo mismo un perfil de un niño de protección que un adolescente de 18, 16, 17 años, no es el perfil, ¿no? Son la tipología de trabajo es diferente, entonces no, de momento no, esta solución no será para esto.
Bé, bé. Perdó la interrupció, si vol proseguir amb la seva valoració del ple.
Bueno, entonces es un presupuesto que nos permite seguir con la actividad de subvenciones que se da desde el Consejo a toda la sociedad civil, ¿no? que es mucha, extensa y hace un gran trabajo y nos permite acompañarlo, nos permite, bueno, pues reforzar plantillas en áreas importantes, nos permite desarrollar política. También hay un elemento, como no puede ser otra forma, de inversiones que claro, no se cierra todo, pero sí se cierra, ¿no? Y hay cosas importantes como la tercera fase de Espullol, saneamiento de Camarí, regulación del fondeo de Stan, eso ya lo he dicho, la mejora de acceso al parque natural, el centro de menores, equipamiento de residencia de mayores, temas de cultura y patrimonio están dotados con 250.000 euros, una pérgola solar para carga de vehículos eléctricos, Big Data turístico, esto nos permitirá ya el sector, es decir, el motor turístico económico de la isla es el turismo, ¿no? Entonces, si podemos aplicar, porque esto está contemplado desde fondos europeos también, si podemos empezar a utilizar Big Data, implantar el Big Data, esto nos ayudará a tomar mejores decisiones en la economía, esto mejora todo, ¿no? O sea, sí, mejora, sí. Está claro. El Trudeoli del sector primario también, hay una partida para Formentera Eco y después se mantiene la partida de presupuestos participativos.
325.000.
Sí, es un presupuesto. Es un presupuesto que bueno, entendemos, claro, obviamente si yo estuviera en la oposición le sacaría... Bueno, no hacíamos esto, ¿no? Pactábamos cosas, era otra forma de trabajar, ¿no? Pero ellos, obviamente, está claro que si les pareciese absolutamente bien, pues algo estaba fallando, ¿no? Porque no es lo mismo, tiene que haber... Hay diferencias. ¿Qué más cosas? Pues bueno, en el Pleno también hay un tema de la reducción del IBI para casas, para el sistema de generación de eléctrica solar. Se reduce el IBI, yo creo que esto ya se ha anunciado y lo explicará... También el conseller de presupuestos, de economía, tiene que ver una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles con un máximo de 600 euros anuales durante 4 años a las instalaciones fotovoltaicas que generan electricidad por debajo de 4 kilovatios, ¿no? Es decir, esto había quedado fuera y ahora se soluciona. Hubo una propuesta para el tema del compromiso de calidad turística, la presentó la consellera también de Turismo y vicepresidenta primera, donde bueno, pues se solicita que este compromiso de calidad turística, que es un distintivo que tienen 29 establecimientos de nuestra isla, pues se amplíe, ¿no? Y se haga más trabajo. Y luego también aprobamos lo del AT educativo del Colegio San Ferrat, obviamente, como no podía ser de otra forma, las necesidades hay que ir adaptándose a lo que se va necesitando y a lo que se detecta que se necesita y obviamente, como no podíamos hacer otra cosa. Luego hubo una declaración institucional que tiene que ver con la Declaración de París, que es el trabajo ahí en el 2014, 2013, no recuerdo bien. 2014, lo que se hace es, se firma en París una declaración por alcaldes con una estrategia de luchar contra el SIDA. El SIDA ha sido una de las pandemias que todo el mundo recuerda, además cargada con una carga de negatividad hacia la persona, cosa que otras enfermedades no tiene, donde ya se ponía en tela de juicio su comportamiento moral, su actitud vital, ¿no? Es decir, bueno, y lo que se pretende es, desde las localidades, pues sumar esfuerzos para evitar o para conseguir erradicar este virus, ¿no?
2014,
correcto. Y luego, como para cerrar también el año un poco, pues hubo la comparecencia de este conseller que lleva 4 áreas y expliqué un poco pues también todo el trabajo que se ha desarrollado, cómo ha ido cambiando el trabajo en servicios sociales fundamentalmente, el trabajo que se ha hecho en vivienda, el trabajo en todas las áreas que llevo. Pero en servicios sociales, aparte de todos los datos que se han publicado, nosotros hacemos una publicación de una memoria, el año pasado se hizo y haremos el primer trimestre de 2022 también haremos una explicación de la memoria, cómo ha ido cambiando la tipología del trabajo, ¿no? Porque estamos en estos 2 años, pues con la pandemia nos ha hecho estar súper atentos, ¿no? Tener los ojos muy abiertos y adaptarnos a las necesidades, desde pues las llamadas que generamos para acompañar a los mayores. Este año nos hemos dado cuenta de que se ha incrementado el número, la ruta de inmigración irregular está consolidada y esto con una tipología diferente, esto nos ha hecho ver. Nos ha hecho ver también cómo descendía la necesidad de alimentos básicos, de recursos básicos para sostener a familias. Ahora tenemos 10 usuarios, ¿no? Hemos llegado 10 actualmente, hemos llegado a tener, pues eso, tuvimos 1.000 personas que teníamos que asistirlas de una u otra forma, con lo cual, bueno, pues se nota, ¿no? Cómo la temporada ha ido mejorando, cómo la actividad económica ha ido Y un dato importante ha sido que hemos visto un deterioro en la salud psicológica de la población, ¿no? Es decir,
bueno, es nota, la pandemia.
Bastante, bastante.
¿Es refereix a més atencions o com ho han notat?
Correcto,
això?
Pues hemos pasado de tener el año pasado pues unos 20 usuarios a 88 este año.
Déu-n'hi-do, ¿eh? Persones que requereixen una atenció psicològica.
Un momento puntual, ayuda psicològica i que, bueno, poden estar en una sessió, 2, 3, 10, lo que necessiten.
De quan hem passat, perdoni, de 20 a 80?
Sí.
O sigui, hem multiplicat per 4.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Bé, escolti'm, conseller, abans de que se'n vagi, ahir vam tenir aquí el seu company de partit, Antonio Jesús Sanz, li vam preguntar sobre aquesta mesura que estava inclosa en els pressupostos de les Balears, que suposaria una modificació pel que fa al descompte de residents, especialment per a les famílies nombroses a partir de l'1 de gener. Així, aquestes famílies nombroses de categoria general i especial empadronades a Formentera deixarien de gaudir d'un bitllet gratuït amb un 100% de descompte i passarien a pagar un 11% de la tarifa, només beneficiant-se, entre cometes, només d'un 89%. ¿Cómo está la cosa? Sabemos que hay cambios.
Sí, sí, hay cambios, lo puedo anunciar. Hemos trabajado desde que salta esta noticia, hemos trabajado con la consellería, ha trabajado el diputado, hemos trabajado desde aquí, desde el Consejo Insular, con la Consellería de Movilidad, y bueno, esto se cambiará, ¿no? Es una interpretación técnica que se hace que no es adecuada, no se corresponde con la adecuación, y entonces saldrá un decreto desde el gobierno, no sé si saldrá hoy o mañana, donde el descuento será el de siempre, ¿no? Es decir, bueno, las familias numerosas tendrán el 100% de descuento en el trayecto de la barca a Ibiza. Esto...
¿Amb qui heu parlat, això, amb el conseller Marí? O...
Sí, claro, claro, directamente.
Molt bé, o sigui que, bé, doncs per tant,
bueno,
es fa enrere amb
aquesta
mesura.
Siento el malestar que ha generado, porque sé que ha generado malestar en las familias, pero bueno, es, va a quedar como estaba. No habrá...
Molt bé, Rafa Ramírez, del Partit Socialista, moltíssimes gràcies, escolti'm, bones festes.
Igualment.
Tot i que ens veurem després,
no? Després, sí,
molt bé, després, sí. Recordem que avui hi ha tribuna oberta a partir de les 11:20, les 6:20. Avui parlarem de les demandes de Formentera pel que fa als pressupostos de l'Estat. Parlarem, en aquest cas, de números, però referents a l'Estat. Quines són les inversions que des del govern central fan falta que es facin a Formentera? Quines s'han fet i també s'han de posar en valor? D'això en parlarem amb els representants dels socialistes, de Sa Unió i de Gent per Formentera, avui a partir de les 11:20 en directe, de les 6:20 en la reemissió. Seguim endavant amb aquesta valoració del ple. Tenim amb nosaltres en Llorenç Còrdoba, de Sa Unió de Formentera. No, perdó, en Javi Serra, de Sa Unió de Formentera. Molt bon dia, conseller Serra.
Hola, molt bon dia.
Benvingut de nou a Ràdio Illa. Bé, vostè mateix, de fet, Sa Unió va votar en contra d'aquests pressupostos del 2022 del Consell Insular. A veure si ens pot justificar, explicar el sentit del seu vot.
Bé, bueno, jo crec que justificar és fàcil de justificar en el moment que nosaltres siguin reclamant pues, tot un tema, un pressupost real, un pressupost que em permeti executar, pues, com bé ja he dit públicament, pues, totes aquelles inversions que durant anys pues, s'ha anat dient, ja sigui via directes a reunions de veïns, via pressupostos, via eleccions, pues, obres que estan allí, que queden enquistades, que no s'arreglen, i que, per tant, jo crec que té que ser ja una prioritat que s'acabin de fer. I llavors, pues, per una altra banda, també, el fet de que, bueno, hi ha una sèrie de partides que avui en dia pues, es donen com que, per exemple, hi ha una pujada d'impostos quan no és veritat, perquè els anys anteriors, les liquidacions dels pressupostos, es veu que aquests imports ja s'estaven recaudant i, per tant, no hi ha pujada d'impostos. Entonces, pues, bueno, hi ha tota una sèrie de justificacions que es tenen que regularitzar dins d'aquestes comptes i tota una sèrie d'inversions que consideram que s'han de fer i que no s'han de posposar més, perquè crec que també són una imatge clara de si hi ha Formentera, no? D'això podem parlar pues, de zones turístiques, com pot ser pues, Sa Roqueta, com pot ser que fa molts anys que s'ha d'acabar una unitat d'actuació i crec que el Consell pues, té que intervenir. Podem parlar del tema d'Escamarí, també la zona turística, on fa molts anys que se'n parla de que s'ha d'acabar primer un sanejament per poder envellir la zona, i encara pues, anem retrasant i ja, pues, ja fa moltíssims anys que s'està enquistat. Parlem de la zona d'Escopinar o del Maryland Riu La Mola, una zona on sabem que té que haver acords en la propietat en les cadenes hoteleres que hi ha allí, però que té que haver una sessió i que, per tant, el Consell té que estar dins d'aquestes negociacions i té que d'un davant, que va ser una mica també pues el debat que hi va haver entre el conseller Escandell i jo, pues, el tema de que, per exemple, altres bandes on també, clar, donava la culpa que allí tenen que ser entre les cadenes hoteleres que es posin d'acord, per altres bandes també on està el Consell implicat, com el polígono, allí els consells implicats, jo crec que pues, en aquella zona turística, que realment fa vergonya. I quan arribes a aquella zona, fa vergonya veure els carrers, fa vergonya veure les voreres, fa vergonya veure l'enllumenat, pues, crec que té que també implicar perquè aquelles zones pues, s'arreglin. Llavors també hi havia moltes partides, com per exemple les Peris, les Verdetes, que fa... Bueno, des de la primera època que vaig entrar en política, que també estava any darrere any els pressupostos, enguany jo crec que per vergonya l'han llevat.
Estem parlant de 2011, no, conseller?
Estan parlant de 2011, sí. O abans, inclús, que 2009 ja estava ficat i ja se'n parlava d'esperi de les Verdetes. Una cosa que al final ja s'ha llevat els pressupostos i crec que és important de que es facin. I llavors, pues, bueno, hi ha altres problemes dins cada un dels pobles que també es tenen que acabar de solucionar i que nosaltres considerem, jo sé, per exemple, a Sabina, el tema de la falta d'aparcament és un tema redundant. Pues a Sant Francesc també hi ha que acabar la circunvalació, està a mig acabar, hi ha tota una sèrie de coses que estan enquistades i que es tenen, nosaltres considerem que són ja prioritaris que s'acabin, perquè si no és el que estan fent és obres a mitges, inversions a mitges, un envelliment a mitges, i això per al final s'acaba també que bon els turistes, i crec que és important que a la Formentera pues, donem una bona imatge, no?
Escolti'm, si vol, podem canviar de tema deixant els pressupostos, a no ser que vulgui afegir alguna cosa més, conseller Serra, i podem parlar també de les tres propostes que va presentar, en aquest cas, la Unió de Formentera.
Sí, a veure, ja que tenim en compte que els pressupostos són molt amplis i ara aquí hem fet una pinzellada per damunt, però hi ha molt més en sé que us podria parlar. Nosaltres vàrem presentar també pues, tres proposicions. Una d'elles és relativa pues, al servei de recollida d'animals domèstics, un servei de recollida quan parlàvem de que han faltat i entonces d'animals morts, i que, bueno, que és un servei que ja vàrem presentar una proposició ja fa, no sé si no recordo malament, si va ser fa un any i poc, i en aquell moment es va aprovar per unanimitat de tots els partits, no? Que es tenia que donar servei, però és que hem de tenir en compte que el servei és obligat del Consell i, per tant, es tindria que donar. Total, el servei segueix sense donar-se. I entonces, pues, vàrem dir, escolta, anem a tornar a insistir i hem tornat a insistir en la sorpresa de que ens han votat en contra, en un servei que el Consell té per donar, que no dona i que està obligat a donar. I entonces, pues, bueno, nosaltres consideram que és un servei que tenen que tenir en compte i bueno, ens ha sorprès molt es vota en contra de l'equip de govern, no? Llavors també tenim una altra proposició, el tema de les oficines consumidor, no?
A veure.
Hi ha sistemes telemàtics en els quals pues, pots presentar queixes, tens el tema de la ventanilla única que pots anar al Consell o a l'oficina de SOIP i pots presentar una queixa, però no tens ningú que t'assessori. Hi ha gent també d'edat, que no tots els sistemes informàtics o sistemes telemàtics funcionen, saben utilitzar-los correctament o ja no tenen la despesa o no tenen els mitjans per fer-ho. Entonces, el que vàrem demanar inicialment és que vengués també un servei, que tenim dret a formenters, però que vengués una vegada per setmana es desplaçassin a Formentera perquè la gent que volgués fer consultes, escolta, que l'assessoressin si té que posar pues una queixa, saber com ho han de fer, no? No només que puguis anar i te registre,
sí.
Sinó que també t'expliquin com ho has de fer, no? Inicialment vàrem dir que si tenia que ser una vegada, una vegada per setmana, una vegada per setmana, però si es tenia que fer d'una altra manera, pues que no hi havia cap pega, però simplement que el servei també es dona a Formentera, com bé dic, pues, també tenim dret com a formenters, també un servei que hauríem de tenir, no?
I per últim, una relativa a un tema que des d'aquí a Radio Illa hem seguit molt de prop, aquesta demanda de la comunitat educativa de Sant Ferran. Quan dic comunitat vull dir la Federació d'Associacions de Familiars d'Alumnes de Formentera, la PIMA de Formentera, la direcció del centre de... la PIMA de Sant Ferran, la direcció del CEIP Sant Ferran i també les famílies afectades. Totes elles demanen un ATE, un auxiliar tècnic educatiu, que pugui ajudar a assistir les necessitats dels alumnes amb necessitats especials del centre de Sant Ferran. Expliqui'ns el contingut de la seva moció.
Sí, a veure, nosaltres el que ens han fet eco és precisament de les demandes que els pares pues, també ens van fent arribar, no? I també pues, de les necessitats, al final, que hi ha als centres educatius. La proposta d'acord era molt senzilla, simplement que instés la Conselleria d'Educació del Govern Balear precisament a augmentar la dotació personal ATE, aquests tècnics, en el CEI de Sant Ferran, en vista de la demanda de curs actual, però també que si n'era escàs, que també en els altres centres educatius, és a dir, que s'estudi, el que ha de fer és estudiar exactament les necessitats que tenen tots els centres i pues posar-hi els auxiliars tècnics educatius, els ATEs, que siguin necessaris a cada un dels centres, no? Enguany, pues, ha donat a casualitat que Sant Ferran també compta amb més alumnes en necessitats especials i, per tant, fa més falta ara mateix pues, que hi hagi ATEs, però no hem començat, pues, estem a Sant Ferran, però sempre hem deixat la proposició oberta a que realment es valori si altres centres també ho necessiten i, per tant, si en necessita també Sant Francesc, pues, també n'hi hagi a Sant Francesc. I ho hem deixat molt oberta perquè realment, però que sigui una demanda ja també feta de la pròpia institució, clar, en la qual tots hem estat d'acord, es va aprovar per unanimitat, fent unes petites modificacions, i jo crec que és important pues, que quan són coses necessitats, quan són coses bones per Formentera, necessitats bàsiques de Formentera, pues, jo crec que anem tots junts i també fem més força final davant el govern balear o davant l'Estat. Però dona igual, nosaltres sempre ho hem dit, nosaltres apoyem tot allò que sigui bo per Formentera. I en aquest cas, aquesta proposició, en què hagués estat presentada per suposició, serà contents pues, que hagi hagut aquest recolzament per, també per part de secretari de govern.
Javi Serres, conseller de la Unió de Formentera, si no vol fer un darrer apunt, ja ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies una vegada més per atendre'ns. I escolti'm, que tingui molt bones festes i feliç 2022.
Igualment, desitjar també pues, bones festes i bona Nadal a tots els veïns de Formentera i bueno, esperem que l'any que ve sigui millor i bueno, ara veurem, s'està animant una mica aquesta cosa, però bueno, hem de ser positius i esperem que l'any que ve millori tot.
Ja, tant de bo que sigui així. Salut i que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
Esbrolls, venda i reparació de bicis i motos de tota la vida a Formentera. Honda, Suzuki, Piaggio, KTM i Yamaha treballem directament amb els proveïdors i per això oferim els mateixos preus que a Eivissa. Toquem tots els models de scooter, cross, enduro, BTT, bici de carretera i amb el millor finançament. A Esbrolls tenim molta passió per les dues rodes. Ho reparem tot i si vols que convertim en elèctrica la teva bici, també ho fem. Ah, i si et ve de gust llogar una bici de carboni d'alta gamma, BTT o carretera, també en tenim. En Rafa i en Sandra us atendrem on sempre, a la carretera de la Sabina davant de Carbònica Estur. Obrim de cada dia de 8 a 3 i el dimecres també de tarda. Ens podeu fer una cridada al 971 32 21 13. 21 13. Bicis i motos Esbrolls, de tota la vida a Formentera. Passió per les dues rodes.
Ten acceso a todos los contenidos digitales y exclusivos de Diario de Ibiza por menos de 3 euros al mes con la suscripción digital anual. Más información en diariodeibiza.es o suscripciones@diariodeibiza.es. Yes.
I 44 i 40, tancam ja doncs, aquestes connexions per valorar el ple del mes de desembre, que es va celebrar ahir, i ho feim per últim amb en Bartomeu Escandell, de Gent per Formentera. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Bon dia, Pepo, què tal?
Bé, supos que voldrà parlar de pressupostos.
Bueno, és el tema recurrent en aquestes dates, no?
Sí.
Sí, vàrem fer el ple de desembre, vàrem aprovar el pressupost de cara a l'any 2022, un pressupost que és el més alt que ha tingut el Consell Insular des de la seva creació. Arribam en els 34 milions d'euros. I, bueno, un pressupost que una mica anivella totes les partides, incrementa l'ingrés que tenim tant per part d'Ajuntament com per part de les administracions que transfereixen sous en el Consell Insular de Formentera. I, bueno, i aquest increment d'ingrés ens ha pogut permetre fer també un increment de despesa a nivell de personal per consolidar les estructures, també pensant en noves instal·lacions i serveis que prestarem de cada any 2022, com poden ser la regulació de l'estany, també la obertura de la residència, infraestructura molt important que ja varen començar a l'any 2018, que ve finançada també en part per la comunitat autònoma, i que esperam que l'any 2022 estigui ja completament finalitzada. Ara s'està fent el vial d'accés, s'està equipant i procedirem a la contractació també de les especialistes necessaris per poder donar cobertura en aquesta instal·lació que comptarà amb 18 habitacions ja de tot el dia. I bé, creiem una inversió molt necessària per a Castella i que esperem que sigui una realitat ja l'any 2022. També es preveuen seguir avançant en les fases d'envelliment del que és el nucli turístic principal de Formentera, com els Escujols, en l'obra que feim en el carrer de l'Espalmador, de millora de tot aquest entorn, que varen començar també ja fa molt de temps en la plaça Europa i a poc a poc ens han anat fent per en fora una volta que varen treure el trànsit en la circunvalació que va cap a la carretera que va a les Salines. I bé, també una inversió important que preveuen aquests pressupostos és saber escamarir i dotar la xarxa de sanejament en aquest nucli. Hem tingut serios problemes per trobar una ubicació idònea per bombejos que permetran instal·lar aquest sistema de sanejament. I una vegada trobat, hem fet una modificació del pla territorial insular per poder dar cobertura en aquests terrenys i redactant el projecte, acabant de tramitar la modificació del PTI. I bé, anem amb aquesta línia. Llavors hi ha altres inversions. Si ens referim ara en el capítol d'inversions, com es destruï d'oli a la cooperativa del camp, una instal·lació molt demanada en els darrers anys i que, bé, col·laborant amb la cooperativa, hem estat treballant per veure quina ubicació era idònia i quina era la dimensió que havia de tenir aquest truidoli per dar cobertura a la demanda que tenim a Formentera i que cada vegada va més amb aquest impuls que se li ha donat en el sector primari des de ja fa molts anys, des del Consell Insular de Formentera, de recolzar, col·laborar i ajudar a tot el sector primari per recuperar primer l'activitat, llavors per la importància que té aquest sector en el que és el paisatge de Formentera i en l'elaboració de producte de qualitat tant per residents com per visitants. Hem aconseguit també fons europeus per part del Ministeri, d'aquests fons europeus que arriben en les partides de recuperació i resiliència, i farem quatre projectes, una big data turística, que és analitzar i tenir dades estadístiques de com evoluciona el turisme i el seu comportament a la nostra illa per poder prendre decisions sobre aquest tema. També farem una pèrgola fotovoltaica, que està dotada amb un milió d'euros, una pèrgola fotovoltaica per poder carregar vehicles elèctrics amb energia neta i seguir consolidant aquest canvi en sus combustibles fòssils cap a una energia neta que l'illa de Formentera ha de liderar en aquest sentit. Millorem també dins d'aquestes partides de fons europeus un projecte per millorar el parc natural i l'accés i la regulació en el parc de les Salines i en concret a la zona de Illetes Cavall de Morres, amb millores telemàtiques i també una inversió potent en el que fa Formentera Eco i la mobilitat sostenible a l'illa de Formentera. Això perquè fa...
De totes formes, conseller, aquests projectes europeus, diguem-ne, ja estan al sac o encara s'han de confirmar?
No, estan confirmats i per això estan inclosos en el pressupost. Com comentàvem l'altre dia, que fèiem el repàs del pressupost de Ràdio Illa, per un criteri de prudència en el pressupost només incorporam a nivell d'ingrés aquelles partides que ja estan confirmades.
D'acord.
I per no tenir un capítol d'ingrés inflat i al final comptabilitzar despesa prevista que pogués no poder-se realitzar per aquest motiu de que no arribassin els fons. Per altra banda, per el tema de subvencions, seguim amb aquests 2 milions d'euros per tal d'ajudar a totes les associacions, en els col·lectius vulnerables, a tot aquest teixit associatiu que és molt potent a Formentera perquè puguen seguir desenvolupant la seva activitat. L'any passat varen passar la barrera de 2 milions en aquest aspecte, enguany l'han mantingut, I bé, contents per poder seguir ajudant i per poder seguir col·laborant en tot aquest teixit associatiu. Els hi deia ahir, i també li explicava en el portaveu de suposició, que vàrem estar debatent d'una manera sana, però contundent a la vegada, el tema pressupostari, i que el pressupost de l'any que ve serà molt dinàmic perquè aniran arribant fons europeus i els anirem incorporant en el pressupost, així com vagin arribant. D'altra banda, és molt difícil fer previsions en una situació que és molt canviant. Aquesta situació de pandèmia, com veiem, ara estem immersos ja en la sisena onada, i canvien les directrius perquè la situació va evolucionant i és molt difícil fer previsions. Per tant, ja puc avançar que segurament el pressupost dins l'any 2022 sofrirà canvis, però anar-nos adaptant d'una manera contínua en els canvis que hi puguem amb aquesta situació, que és complicada.
Sí, ja pot ben dir. Bé, conseller, no sé si vol afegir algun apunt més sobre el ple d'ahir dimecres.
Bueno, vàrem aprovar definitivament, i una vegada que ens vàrem presentar al·legacions, l'ordenança de modificació de l'ordenança d'impost de béns immobles de Civi, bonificant a tots aquells immobles de la nostra illa que instal·lin o tinguin instal·lades ja plaques fotovoltaiques, sí, per tal de produir energia neta. També, com et deia abans, amb aquest camí que ja no té retorn de substitució de les energies convencionals o energies contaminants cap a energies netes. Per explicar-ho, aquells immobles, aquelles cases i immobles que tinguin instal·lades plaques fotovoltaiques o quan instal·lin,
sí,
tindran una bonificació de 50% de la quota de Civi durant 4 anys amb un tope de 600 euros si instal·len amb potència superior de 3 kW o superior, i per aquells immobles que instal·lin immobles més petits, potència fotovoltaica d'entre 1 kW i 3 kW tindran una bonificació de la quota de Civi de 25% amb un tope de 300 euros i durant 4 anys. Crec que és un impuls molt bo que ve a complementar totes aquestes ajudes que arriben del govern de les Illes Balears i també de l'Estat per tal de que la gent s'animi a implementar aquest tipus de fotovoltaica, que a la vegada primer produint amb energies netes, però que també permet subministrar a la xarxa general els excedents que puguem tenir amb aquestes instal·lacions. Jo crec que estem en un camí, com deia abans, sense retorn, i Formentera ha de liderar. Ja fa temps que estan caminant amb aquest sentit de vehicles elèctrics, de punts de recàrrega, que som dels ajuntaments amb més punts de recàrrega per habitant de tot l'estat, i ara també donant aquestes passes amb aquest finançament i amb aquestes ajudes perquè la gent s'animi a posar instal·lacions fotovoltaiques, també donat que vivim a una illa que si alguna cosa no ens falta és sol.
Bartomeu Escandell, conseller d'Hisenda i Economia, moltes gràcies i bones festes!
Moltes gràcies a vosaltres, bones festes i salut per tothom!